10 i 13 minuts. Sí, si podem començar fent una mica de conya, no sabem si a ell li deuen haver dit això. Luismi, què és més fàcil, arreglar Sitges o arreglar la Renfe? I aleshores a continuació on li diu, no, que la Renfe no té arreglo. I potser Sitges sí que el té. Luis Miguel García, bon dia.
Hola, bon dia.
No us haurem dit mai això de la Renfe i Sitges, i Sitges i la Renfe?
No, mai, mai.
Perquè la Renfe no deu tenir arreglo, no?
No, sí que té arreglo.
Sí?
Amb voluntat política i en unes bones inversions té arreglo.
Acabàrem-nos.
No anem malament, no.
A veure si serà cert que la vida és una qüestió de voluntat.
Sí, sempre.
Sempre?
Sí, és una qüestió de voluntat i també de voluntat, no tan sols política, sinó voluntat econòmica.
Us hi heu posat aquí per voluntat,
sí,
en el fons.
Sí.
Com ho porteu, això? Bé. Des d'aquell Luis Miguel García que vàrem saludar per primer cop i sí, qui li vàrem explicar aquesta història, que tots vostès ja saben, de l'home que ha estat sempre un home de partit, de pedra picada, la rereguarda, i que ara es troba en aquest paper. Fins ara, com ho heu portat, això?
Bé, jo em sento com a casa aquí a Ràdio Maricel, és la quarta vegada que vinc ja. Les dues anteriors, però en tema de feina, en tema de la Renfe, i des de que estic al capdavant d'aquest projecte, és la segona vegada que estic aquí, i bé, portem bé moltes reunions, molt carrer, molt visites, parlem amb tothom, però bueno, molta il·lusió, estem parlant amb tothom i estem rebre el carinyo i el suport de molta gent.
Us pensàveu que la vida de candidat era d'aquesta manera?
No. Jo sempre estava en la segona línia, vaig patir en totes les comilles possibles una campanya amb el Jordi Serra i dues campanyes amb el Jordi Baget, i escolta'm, ara m'adono dels marejos que les tenia que donar jo en aquests temps a pobre Jordi Serra i Jordi Baget.
Què és el més difícil de fer en aquesta circumstància, tenint en compte la personalitat de Luis Miguel García?
El més difícil és parlar de tants temes que n'hi ha a la vila. Sitges és un poble de 28.000, 29.000 habitants, i tenim molts, molts i molts temes que parlar. O sigui, la gent vol parlar de tot, no deixa res a banda, o sigui, vol parlar de tot. Vull parlar de neteja, d'habitatge, de medi ambient, del canvi climàtic, d'economia, de turisme, de tot. I això es fa complicat, no? Estàs parlant amb un grup de persones d'un tema concret i ja arribes a casa i penses, escolta, avui de què he parlat i què m'he deixat sense dir.
I suposo que parlar de tot vol dir tenir solucions per tot.
Sí, i això és difícil. Les solucions, si no, s'han de buscar i si no s'han de construir. Però és complicat, sobretot quan nosaltres estem en una situació que estem fora del govern. No sabem com estan les coses, no sabem com tenim tot per posar-nos a treballar, però bueno, evidentment nosaltres es remangarem i buscarem solucions per a tothom. És la nostra feina.
Hi ha un pot de vindre, hi ha 10 preguntes. Vostè
em
deix, sí. Amb l'ordre que us vingui de gust, com...
Ah, cap problema.
Perdó. La primera pregunta per Luis Miguel García. Caram, la primera. Què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
Bo.
Que és el tema entre els temes d'aquesta campanya,
sí,
gairebé diríem.
Jo crec que és el tema principal, el tema cabdal. Nosaltres tenim que apostar per una cosa molt senzilla, que és que cap sitxetà es tingui que anar del seu poble. Cap sitxetà jove, cap sitxetà gent gran, perquè quan parlem d'habitatge assequible, habitatge social, pensem moltes vegades en la gent jove. No pensem també que n'hi ha molta gent gran que ha patit també la crisi, gent gran que amb les seves pensions van tenir que ajudar a mantenir els seus fills, els seus nets, i que potser també estan patint el problema que tenim de l'habitatge. Què farem? El primer que farem, tindrem que reformar el POUM, buscar terrenys d'equipaments que tenim a Sitges i a veure si podem canviar d'equipament a habitatge i fer habitatge assequible i habitatge social. També perseguirem el...
O sigui que per un costat enteneu que es poden fer o que s'haurien de fer més que aquests 650 pisos que estan previstos?
Sí, evidentment. Sí? Sí, evidentment.
D'acord.
També el que farem és perseguir els habitatges d'ús turístic il·legals. Perseguir no és anar darrere dels propietaris, sinó és posar un recàrrec a l'IBI, posar alguna mena de sanció per a que aquests pisos que s'estan utilitzant de manera il·legal surtin o aflorin al carrer, perquè la gent pugui tenir accés a l'habitatge.
Us apunto aquí també què es pot fer de manera més o menys immediata? Perquè diguem-ne que aquest problema crida la urgència manifesta d'aquelles persones que continuen marxant i de l'evidència de que això no estarà fet d'un dia per altre. Què es pot fer d'una forma més o menys immediata?
Evidentment, els problemes que té Sitges, els problemes més importants que té Sitges, no es poden buscar una solució pel mes que ve ni per l'agost. Tenim que treballar. Nosaltres pensem que podem parlar amb els propietaris dels pisos buits i també els pisos que són propietat dels bancs i trucar-los i citar-los i parlar amb ells i dir, escolta, tenim un problema que és una emergència social i aquest problema s'ha de buscar una solució. I el primer que tenim que fer és dir, escolta, tens això, jo tinc capacitat per comprar o per llogar un pis del banc o un pis que estan buits i fer l'esforç des de l'Ajuntament, un esforç entre tot el poble per poder aflorar aquests pisos al públic.
En totes les voltes que heu fet, aquest és el problema que més us han comentat?
Sí, bueno, sí, no, hi ha dos problemes, tres, un tercer és una mica sí, una mica raro, no? Hi ha el problema del manteniment de la via pública.
Uh-huh. I el tercer quin seria?
Perquè el tercer és el de la seguretat.
El de la seguretat, sí. Doncs per aquí estan, o sigui que continuem agafant preguntes perquè si aquests són els tres problemes, els tres problemes estan aquí dins. Bé. Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge?
Bé, la neteja és un problema el manteniment de la via en general. No? La neteja, la situació dels parcs, dels jardins, de les platges i el tema també del reciclatge. És un problema que s'ha d'abordar una visió no d'un any o d'una legislatura, sinó una visió a llarg termini i entre tots els partits polítics. Jo ja he comentat alguna vegada que jo oferiré a tots els grups municipals un pacte de la vila en quatre temes. El tema de l'habitatge, el tema de la neteja, el tema de la seguretat i el tema del canvi climàtic i la regeneració de platges. El tema de la neteja tenim que estudiar si tenim la possibilitat de fer un contracte nou de manera urgent. No podem esperar que hi hagi una resolució judicial al tema actual com està, perquè això no, alguns diuen que per al mes de novembre pot estar ja solucionat, però potser no està al mes de novembre. El que no podem és mantenir la vila com està. Tenim que fer un pla urgent de neteja, de revisió i de manteniment de tots els equipaments públics i això s'ha de fer la primera setmana de govern.
Us apunto el mateix que apuntàvem amb altres forces polítiques. Esteu per injectar més diners a l'empresa? Esteu per contractar una empresa externa que combini el seu servei amb l'actual empresa fins que no estigui resolt el concurs?
Qualsevol de les dues opcions, la que sigui més ràpida. Si és més ràpid fer un concurs nou i que es presenti una altra empresa i portar els diners que pugui l'Ajuntament per a tirar aquest tema endavant. Si la solució passa per injectar més diners o modificar o el contracte ja existent, pues endavant. Temes que estan judicialitzats i no sabem tampoc com què podrem fer.
El contracte de futur us està bé?
El contracte de futur, a què es refereix?
És a dir, el plec de condicions que pel qual s'ha d'escollir una nova empresa de neteja, us està bé?
Bueno, tenim que estudiar, tenim que mirar. Sitges té 42 quilòmetres quadrats. Sitges no és el centre de la vila solament. Sitges també és botigues, també és Garraf. Garraf i botigues també tenen una falta d'equipaments, una falta ja de contenidors de brossa, una falta de manteniment de tots els jardins. Esto. I és una qüestió ja de que s'ha de mirar els 42 quilòmetres quadrats que té Sitges. Tenim que revisar el contracte i si ho revisarem sempre a l'alça i a la millora de serveis de les ciutadans i ciutadanes de la vila.
Val el mateix el que em deia pel reciclatge?
Sí, també, evidentment. El tema de reciclatge estem per sota de la mitjana de Catalunya, estem el 20-25%. Això ho hem de doblar. Els dos primers anys hem de doblar el tema de reciclatge, arribar al 50%. Sobretot volem la col·laboració de tots els estaments de l'hostaleria i volem arribar al reciclatge al 50% i al llarg de la legislatura anar si no sobrepassar la mitjana de Catalunya, bueno, estar a la mitjana de Catalunya.
Doblar-los molt, no?
Sí, és doblar-los.
Perquè més d'una formació política, i ho hauran escoltat els nostres oients, parla d'aquest 50%, entre altres coses, perquè si no arribes al 50% hi haurà multa.
Evidentment.
Però per doblar la quantitat de reciclatge...
És una qüestió, com parlaven abans, és una qüestió de voluntat, no de voluntat política, de voluntat social. És una qüestió d'explicar a la gent la situació com està. La gent és conscient de la situació d'emergència climàtica que estem, i el reciclatge és una de les coses que hem de posar sobre la taula per a pal·liar aquests problemes que tenim de medi ambient. I és una qüestió de conscienciar al ciutadà, de donar-li les eines que calguin per a tirar endavant aquest projecte, i sobretot de voluntat política. I escolta, és que és una cosa que tenim que fer, no és una cosa que ara, mira, m'he levantat per la mañana i se m'ha ocurrit esto. No, és una cosa que tenim que fer, perquè és una obligació nostra de cara a les futures generacions i també a la nostra.
Per tant, aquestes dues primeres preguntes, en el fons, fan referència a aquests quatre punts que creu Luis Miguel García des del Partit Socialista que caldria fer un pacte conjunt entre totes les forces polítiques que hi haguessin a l'Ajuntament.
Sí, evidentment.
L'endemà de les eleccions, eh? És a dir, un cop es constitueixi l'Ajuntament, el primer pacte hauria d'anar, entre altres coses, per aquests dos punts.
Sí, no podem perdre massa temps. Hem perdut 4 anys, el que no podem perdre és ni un dia més. Les eleccions són el dia 26, tindrem que esperar el dia 15 de juny, i el dia 16 de juny tenim que començar a treballar.
Tercera pregunta. Vagin a saber si sortirà un altre dels punts que creu el candidat. No ho és exactament, però és evident que cal una resposta a això. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Això és un problema que hem parlat molt, molt i molt a la nostra seu, amb el meu equip, perquè quan parles amb els professionals diuen una cosa. Escolta, no cal les urgències de 24 hores a Sitges.
Ho diuen els professionals?
Sí. A més, no tots els ho diuen.
Professionals que treballin al CAP, professionals
metges en general i metges que treballen al CAP. El CAP no té els equipaments per a atendre una urgència. Si vas al CAP amb una urgència, segons el tipus d'urgència, el que fa el CAP és ficar-te una ambulància i t'enviar els camins. Què proposem nosaltres? Nosaltres volem un servei al CAP obert 24 hores al dia, evidentment, tots els dies de l'any. El que proposem, primer, abans de barallar-nos a la Generalitat amb aquest tema, és dotar el CAP de tots els equipaments necessaris. I quan parlem d'equipaments, parlem d'un equip de radiologia, d'un equip d'ecologia.
És a dir, perquè tothom ens entengui, els professionals del CAP, el que us diuen és que el CAP no està prou dotat per oferir un servei les 24 hores.
Sí, hi ha un exemple també molt clar, que és el tema, i això ens preocupa molt, el tema de la pediatria. Al CAP ara no hi ha especialistes en pediatria, i això és necessari, no? És una cosa que és urgent, i que el primer que farem també en tema de salut és reclamar especialistes en pediatria. No tan sols serà reclamar especialistes en pediatria, sinó fer una consulta a pediatria apartada de la medicina, de la consulta de medicina general. Els nens tenen que tenir una protecció especial i han d'estar en un altre puesto que no on estan ara mateix.
O sigui, que els professionals el que entenen és que la prioritat és dotar primer el CAP.
Exactament.
I després obrir el CAP. Sí. 24 hores?
Sí, i nosaltres pensem que la prioritat és aquesta. Primer, dotar el CAP, dotar de tots els equipaments necessaris, de tot el personal necessari, de tots els recursos econòmics necessaris, i després ja parlarem si cal ampliar aquest CAP, si cal ampliar les 24 hores tots els dies de l'any, que és una proposta que nosaltres hem fet, però primer tenim que estudiar propostes abans que siguin més ràpides de solucionar, i després, si cal, que pensem que sigui construir un nou CAP a tota la zona de creixement de Sitges.
Si fins ara no hi ha hagut solució, què pot garantir una solució futura?
Pues posar-nos a treballar. La solució és una qüestió de treballar i treballar. Nosaltres anirem a la Conselleria de Salut i direm, escolta, volem fer això, necessitem això, i és una cosa que nosaltres estem pagant impostos com qualsevol altra ciutadà, i tenim dret a un servei a la salut i un servei a la sanitat de primera categoria. I això és el que farem. Parlarem amb el Consorci també. Sitges està fora del Consorci de Sanitari, i el que farem també és demanar incloure Sitges dintre del Consorci Sanitari.
Una nova pregunta. Què penseu fer per millorar la seguretat? Si és que Des del Partit Socialista s'entén o es pot entendre que Sitges o determinades zones de Sitges tenen un problema de seguretat.
Sí. Jo, a mi no m'agrada parlar d'un problema de seguretat. Jo crec que és una sensació d'inseguretat més que és un problema de seguretat. El que sí que és un problema de personal. Hi ha un problema de personal. La policia local no és suficient per a... Tornem a les 42 quilòmetres quadrats de Sitges. No és suficient i nosaltres el que farem és treure... Estem calculant entre 26 i 30 places més de policia local al municipi. Això té un problema afegit, que has de fer una convocatòria, has de fer un concurs, has de fer un examen, has de fer una formació, i això estem parlant de 13 mesos que tindrien operatius els policials locals.
I això suposadament si l'Estat deixa, no?
Bueno, nosaltres anirem a barallar-nos amb l'Estat, a la Generalitat i amb tothom. Nosaltres el que no farem és enganyar ningú. Aquests darrers dies estic introduint un concepte nou que és l'explicabilitat.
L'explicabilitat.
I nosaltres parlarem amb tothom i direm, anem a fer això. I si no ho fem, explicarem el per què. I si ho fem, també. I bueno, el tema de la seguretat jo crec que és una de les prioritats que tindrem que posar sobre la taula i anirem a la conselleria i anirem al govern. Jo puc agafar l'AVE, me'n vaig a Madrid, em sento ahí davant del ministeri, hasta que em faci cas, no tinc cap problema. Soc de picar portes.
Ho dic perquè segurament la solució per la majoria passa pel mateix, que és insistir en la negociació. Perquè, vaja, amb sanitat depèn de la Generalitat i, per tant, es tracta d'insistir a la Generalitat. La policia depèn també que des de l'Estat es deixi que els ajuntaments puguin contractar més policia. Doncs s'ha d'incidir més amb l'Estat, en les platges, tres quarts del mateix.
Exactament. N'hi ha formes i formes de fer política i de buscar solucions.
A veure.
N'hi ha partits que, quan són el mateix partit a un costat i a l'altre, no es fan nosa. No volen molestar, no? Són els meus, escolta, no... Ah, bueno, i a l'inrevés, no? El conseller, poso un exemple, conseller d'Esquerra, pues regidora d'Esquerra, diràs, bueno, sí, ja ho veurem i tal. Nosaltres, precisament, el que fem, quan som administració aliades o amigues o properes, és... Pica més a la porta, i escolta, bueno, em sembla molt bé, jo sóc l'alcalde de Sitges i jo vull treballar per Sitges i parlar per Sitges, tu tens un problema que em sembla molt bé, però jo vull solucionar el meu. Nosaltres picarem a la porta fins que tinguem una solució, sense cap mena de dubte.
Fins que aquest cos de policia no tingui els efectius necessaris, què es pot fer?
Es pot fer poca cosa, estem estudiant, però es pot fer poca cosa. El que podem fer és parlar amb els policies que n'hi ha. Escolta, com poder fer amb els recursos que tenim avui per abarcar una mica més de la presència de seguretat? Nosaltres volem una policia a les 3 P, no? Que és prevenció, protecció i proximitat. Volem tornar a la policia de barri, la policia de proximitat, a la policia que passeja pels carrers, que coneix el veí, coneix el comerciant, coneix el nen que va a l'escola, i això tenim que estudiar com fem amb els recursos que tenim avui aquesta presència policial a les 42 quilòmetres quadrats de Sitges. Sobretot també, que no hem d'oblidar, el Garraf i les botigues. El Garraf i les botigues necessita tenir una presència policial permanent. Què podem fer? Estem estudiant la possibilitat de veure si podem fer alguna mena de concurs de mobilitat geogràfica que policies ja formats que d'unes altres poblacions vulguin i puguin venir a treballar a Sitges. S'estalvien tot el tema de la formació i és un tema que si ho podem fer ho tirarem davant i en 3-4 mesos podem tenir una plantilla ampliada.
El PSC planteja seguretat privada o l'aportació de seguretat privada o la combinació del cos de la policia local amb seguretat privada?
La seguretat privada, la llei no es permet contractar seguretat privada per a fer serveis de policia local. Ahí tenim un problema que tenim que... No un problema, tenim que veure com encarem aquest problema si podem trobar alguna solució de manera molt provisional. Bueno, tenim que adaptar-nos a la llei i si podem reclamar o modificar o proposar algun tipus de modificació, ho farem.
Però és a dir, per Luis Miguel García seria la darrera solució,
sí,
la de plantejar la incorporació de seguretat privada o contractar seguretat privada?
Jo sóc un home de serveis públics. Jo no tinc res contra els serveis privats, però evidentment jo vull serveis públics de primera qualitat i jo vull la policia de Sitges i un servei públic.
Una nova pregunta. En aquesta llista de 10, què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Això de les platges, ningú té la solució. I dic ningú, nosaltres vam fer un acte que vam portar a gent que coneix el tema, un catedràtic de la Universitat de Barcelona, i el Pere Andreu va, que també va treballar amb nosaltres, i ningú té les solucions i tothom té solucions. Ara tenim que decidir quina és la solució. Nosaltres tenim molt clar una cosa, les platges s'han de regenerar de manera natural i hem de protegir el medi ambient, el medi marí, hem de protegir la fauna i la flora, i això és una prioritat per nosaltres. El que sí que tenim que trobar la solució, no sé si són els espigons submergits, retràctils, que s'han dit, si és treure la sorra mitjançant una tuberia des del fons del mar cap a la platja, però tenim que buscar una solució, però no per aquest any, estem com abans, tenim que buscar solucions per als propers 50 anys. Els 50 anys el medi ambient està com està, el món dà moltes voltes, però tenim que buscar solucions per als propers 50 anys.
Subreia, perquè, esclar, partint de l'experiència que ens comentàveu, com que teniu tantes hores de vol, ens situaríem a inicis dels anys 90, sí, quan van aterrar Sitges els primers projectes de regeneració. Per tant, han passat 20, vaja, gairebé diríem que 30 anys des d'aleshores, i en 30 anys hem donat voltes, totes les voltes possibles, a sistemes, a reunions amb ministeris, ministres que han vingut, ministres que han marxat, ministres que han promès coses que no. Us ho pregunto, no heu sentit, perquè aquesta reflexió que ens deixeu de ningú pot garantir res, és una reflexió que s'escolta per altres candidats, però segurament també hi ha aquesta urgència manifesta de, no només, òbviament, els de l'associació d'equipaments de les platges, sinó també des d'un punt de vista de l'àmbit econòmic. Alguna solució s'ha de trobar això? Sí. Amb una relativa rapidesa.
Sí, no, s'ha de trobar una solució, és evident, o sigui, no podem quedar-nos de braços creuats perquè tenim que trobar una solució.
Ho dic per allò que el projecte que concili opinions de tothom segurament no hi serà, si després de 30 anys encara no l'hem trobat.
No, bueno, 30 anys és massa temps, passen moltes coses en 30 anys.
No, però vull dir que en 30 anys anem donant voltes a molts i no l'hem
trobat. I no hem trobat la solució, i en 30 anys el medi ambient ha canviat, el canvi climàtic és més urgent i és una emergència ja climàtica i han canviat moltes coses.
Perquè el projecte de la platja Sant Sebastià us convenç? Sí, no?
No, el projecte de la platja Sant Sebastià creiem que no s'ha aturat precisament perquè era més perjudicial que no beneficiari per a la platja. Afortunadament, gràcies al Pere Andreu Bach, que va fer un treball excepcional, s'ha aturat aquest projecte i pensem, reclamarem i volem que els tècnics refacin aquest projecte i ja per trobar una solució, la solució més natural, ja no més social, que també, o sigui, tothom vol tenir platges i l'associació de platges també vol tenir sorra per poder fer les seves activitats econòmiques i l'Ajuntament de Sitges també li va bé i cal que hi hagi una reactivació econòmica a les platges i amb el medi ambient, no tant les platges, també el massís del Garraf. Però tenim que ser molt valents per seure tots i dir, escolta, anem a buscar una solució i una solució que satisfaci a tothom fins a cert nivell. No tothom sortirà satisfet, però nosaltres la prioritat és que tothom pugui sortir satisfet, però sense deixar de banda la defensa del patrimoni natural, la defensa de la flora, de la fauna, de la costa i sobretot el benefici col·lectiu del municipi.
Mentre estarà en la draga?
La draga, personalment, no.
Mentrestant, no.
La draga, mentrestant, si no n'hi ha més remei avui que tenir la draga, tindrem que tenir la draga. Personalment, i del meu grup, ja hem parlat i ja hem dit que no volem la draga, perquè la draga el que fa és perjudicar el medi ambient.
Però si no hi ha altre remei?
tenim que pensar més i ser més agosarats i més valents, parlar amb més tècnics i buscar la solució. Mentrestant, pues, bueno, si no n'hi ha una altra solució, bueno, potser les marees canvien i ens ajuden una mica a mantenir la sorra. Però
demanar
bueno,
la providència, ara, un canvi en les marees. Eh? Una nova pregunta per Luis Miguel García, el candidat del Partit Socialista. Què penseu fer per al desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Són tres conceptes que van molt lligats. O sigui, Sitges no s'entén sense la cultura i la cultura no s'entén sense Sitges. Nosaltres ja en el passat ja van apostar molt fort per la cultura. Nosaltres vam construir en el passat i a mi no m'agrada parlar del passat, m'agrada parlar de futur. Però com tothom parla de cultura, de vegades s'ha de recordar també que nosaltres vam posar en marxa tot el projecte museístic del Cau Ferrat, amb un govern de la Generalitat Socialista, amb un govern de Sitges Socialista i un govern a l'Estat Socialista, van posar en marxa tot el projecte museístic, van obrir una escola de música amb 230 alumnes, que després avui està tancada, i també ningú sap o ningú se'n recorda que van comprar el Palau del Rei Moro, que estava a la venda i hi havia alguns particulars que volien comprar-lo, i l'Ajuntament de Jordi Vallès va fer un esforç molt gran en la situació en què estava d'una crisi brutal, va fer un esforç molt gran per comprar el Palau del Rei Moro i cedir-lo a les entitats culturals de la vila. Nosaltres apostem per la cultura, però no podem, és que és una cosa que és una obligació, o sigui, no, hi ha coses que no tenen debat. Nosaltres apostem ara per recuperar primer l'escola de música, Sitges necessita una escola de música, apostem també per fer un palau firal al camp de futbol d'Aiguadols i ahí establir polítiques culturals que vagin també adreçades a l'exposició, a l'exhibició de teatre, d'arts escèniques, música, vals, totes les activitats culturals que calguin.
Si ens permeteu, ens aturem un moment aquí, perquè els que hagin tingut ara per un moment la imatge del camp d'Aiguadols convertit en un espai firal. Primer de tot, el camp d'Aiguadols, què es faria amb el camp d'Aiguadols?
Exactament, això és que he començat pel final. Sí, després ja va lligat.
Que és una qüestió que en el seu moment, si no recordo malament, en la segona legislatura de Jordi Baiget s'havia plantejat quelcom semblant, no?
Sí. Alguna cosa. És un projecte que no es va acabar, però la situació que es va venir a sobre, doncs, bueno, van tenir que fer coses d'una altra forma i aquestes prioritats, mm-hmm. bueno,
però el que plantejaríeu a Aiguadols és...
El camp d'Aiguadols ho passaríem a l'espai de Pisbens, que és on està el camp de futbol de la Blanca, i ahir volem fer tres camps. El part del camp de la Blanca que ja està, un estadi municipal per als Sitges. Estem mirant a veure si hi cap...
És que us anava a preguntar això. Tot això hi cap allà?
Sí. I el camp de rugby també.
I el camp de rugby també?
Sí. Nosaltres hem parlat amb arquitectes i avui hi ha una...
És a dir, a més del camp de rugby, que ara s'està fent, hi cabria això. Hi cabria el trasllat d'Aiguadols...
Sí, que hi caben. Ja estava planificat en el seu moment i hi ha espai per fer-ho. Ja no sabem si hi cap una pista d'atletisme. Ja no sabem si a l'estadi hi cap una pista d'atletisme, si hi cap, també la posarem.
Algú acabarà pensant que Pinsbens és Montjuïc, eh?
Bueno, ara, farem un recinte esportiu de primer nivell, com correspon a Sitges.
Però és a dir, allà encara hi ha lloc per encabir-hi aquests equipaments que comentem.
El camp de la Blanca, l'estadi i el camp de rugby, sí. I a sota d'aquests tres camps farem una pista del bàsquet exclusiva per al bàsquet. Aprofito una vegada més, ja ho vas fer l'altre dia. El bàsquet necessita esponsors per jugar a la Copa Catalana. A veure si entre tots posem una mica i trobem algun esponsor perquè el Sitges pugui jugar a la Copa Catalana. També una pista exclusiva per al hockey, que aprofito també per felicitar-los per la victòria d'aquest cap de setmana i poder jugar
el
playoff d'ascens. I una residència per festes d'esportius nacionals, internacionals, quan s'aturen les distintes competicions i afavorir aquesta mena de turisme esportiu que també vindrà bé.
I a Aiguadols què hi hauria?
I a Aiguadols faríem el que és el camp de futbol ara mateix, seria un pàrquing, pàrquing soterrat, i a sobre del pàrquing farem un espai multifiral, un espai firal multiusos, amb distintes configuracions per a poder fer pues, activitats musicals, de balls, inclús oferirem, donarem el posarem a l'abast de totes les escoles de Sitges perquè facin els seus festivals de fi de curs o qualsevol tipus d'activitat que necessiten espais per desenvolupar.
Això deu ser un pressupost important, no?
Bueno, sí.
Perquè allò és, hi ha molta roca i aigua dolç, no?
Sí, però bueno, això, el pressupost, tothom fa obres a casa seva i tothom fa un pressupost. Si tens el diner, pues fer i lo pagues, si no, vas al banc i ho demanes, fas un pla de pagament i ja no n'hi ha problema. Però ja no es tracta d'això, es tracta de que aquí s'ha de participar l'Ajuntament de Sitges, ha de participar també
l'empresa privada,
la inversió privada, ha de participar la Diputació, ha de participar la Generalitat i ha de participar el Govern de l'Estat, és el que parlaven abans, anirem a demanar diners a tothom, és una cosa que Sitges necessita i és una cosa que donarà més nivell a la població.
Seguim endavant. Després de les propostes per cultura, esport i educació, una nova pregunta pel candidat del PSC, aquesta que també ha estat un dels temes d'aquesta campanya. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, els rodamons i els sense sostre?
Bueno, això és un problema molt complicat perquè n'hi ha moltes vertientes, no? És està la vessant social, que és un problema que s'ha d'incidir entre totes les administracions, de buscar una solució. I sobre el tema del top manta, nosaltres volem erradicar el top manta de la vila. Això ho tinc que dir molt clar, perquè el top manta no tan sols és una qüestió d'imatge de Sitges, és una qüestió d'unes màfies que n'hi ha darrere, és una qüestió d'unes persones que tenen unes necessitats i aquestes necessitats, si no des de les administracions no aportem una solució a aquestes necessitats, s'han de buscar la vida d'aquesta manera, i sobretot és una tercera vessant que s'estan produint una il·legalitat, la venda de productes il·legals o falsificats, és això, s'ha de perseguir. Nosaltres dotarem de més recursos, tant personals com tècnics com humans, a l'àrea de benestar social, i sobretot tractarem de buscar solucions a tots aquests temes, però és un tema que surt de l'àmbit municipal. Hi ha altres administracions que han de col·laborar i han de buscar solucions a aquests temes, no tan sols el municipi.
Fins a quin punt des d'un ajuntament es pot resoldre, doncs?
Des d'un ajuntament es poden resoldre molt poques coses en aquest àmbit. El que no faré jo quan vingui una persona que tingui un problema és dir-li, escolta, mira, això és de la Generalitat i jo no et puc ajudar. No, on no arribi la Generalitat arribarà l'Ajuntament. Nosaltres tractarem de buscar solucions i de donar les oportunitats a aquestes persones que estan en una situació de vulnerabilitat extrema, però dintre de l'àmbit i les possibilitats que tinguem, i també necessitem que aquestes persones vulguin col·laborar. Hem trobat alguna vegada que hi ha persones que no volen o refusen l'ajuda que tu pots fer.
Us ho pregunto perquè heu estat molt explícit i segurament amb un missatge que totes les formacions polítiques voldrien d'erradicar el top manta,
sí.
Però, és clar, quan s'expressa des de aquest missatge tan contundent, hem de suposar que les eines per poder-ho fer no sempre estan a l'abast ni de l'Ajuntament, ni de la capacitat de l'Ajuntament, ni tampoc de les possibilitats legals de l'Ajuntament.
Bueno, una venda il·legal sí que està dintre de la capacitat legal de l'Ajuntament. Aquí estem parlant de venda il·legal. No tan sols de venda il·legal, estem parlant també de venda de productes que són falsificacions, que també està recollit al Codi Penal. I també és que sabem, tothom ho diu, tothom ho sap, però no busquem solucions que darrere d'aquestes persones, aquests homes i dones que venen aquí, estan 6 hores ahí a ple sol per vendre 4 samarretes, n'hi ha unes màfies que estan explotant aquesta gent. S'ha de buscar aquestes màfies, s'ha de denunciar aquestes màfies, i aquestes persones que venen a buscar-se la vida aquí se li tenen que donar una solució dintre de l'àmbit i de les possibilitats que té l'Ajuntament. Pensem que pràcticament tots o totes aquestes persones no són de Sitges, venen de fora, això ho sabem també. desgraciadament pel meu àmbit professional, s'he vist pujar i baixar del tren. No són desitges, tampoc sabem si aquestes persones podem ajudar-les a fer no sé què. El que sí que tenim clar és que el Top Manta s'ha de treure de la platja de Sitges.
I un punt encara amb això, estaríeu per recuperar el projecte o el sentit del projecte de la Masia de Can Pere Mestres?
Sí, nosaltres ara estem en una situació de que l'actual equip de govern està, el que no ha fet en 4 anys lo està fent en 4 mesos i està tirant endavant projectes que no saben si podran tirar-los ells, si serà el preconsistori, si canviarà les majories, i potser tindrien que estudiar com canvien o com modifiquen o no, ja estarà bé com està els diferents equipaments que estan projectant.
Pregunta número 8. Són les 10:48. Què penseu fer per resoldre's les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Bueno, treballar.
Com treballar, no. Això per tothom val.
No, però és que no ho fa tothom. Si tothom no hagués treballat no estaríem en aquesta situació. Nosaltres hem parlat amb els veïns de les botigues, hem parlat amb les botigues dels veïns de Garraf, i nosaltres, bueno, evidentment, torno als 42 quilòmetres quadrats de Sitges. Moltes vegades pensem que Sitges és Cases Noves, Poble Sec, Centre de la Vila. No, Sitges és el Terramar també, és també Montgavina, és també Quimmar, és també Garraf i és també botigues. L'altre dia feien un repàs i en sortien 13, 14, 15 barris a Sitges. Nosaltres el primer que farem amb el Garraf i les botigues és seure'ns amb ell i escoltar, o sigui, què passa, què necessiteu, què voleu, i a partir d'aquí posar-nos a treballar. Tant a les botigues com a Garraf hi ha una manca de manteniment de l'espai públic, hi ha una manca de manteniment de la via pública, no n'hi ha seguretat, no n'hi ha equipaments esportius, els jardins i els parcs estan pràcticament inservibles. Nosaltres parlarem amb ells, buscarem solucions ràpides als problemes que n'hi ha, el pas sota la via de l'estació de Garraf, això és un tema que s'ha de solucionar, aquest pas s'ha de fer accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, els equipaments esportius que necessiten, està el club de tennis, que és un club privat, però que està obert al públic, pràcticament és un club públic, dotarem d'equipaments que per a la gent gran que pugui fer exercicis i per a la gent jove, i això, i el tema de les botigues, tenim que mirar com està tot el tema de la jardineria, dels parcs, n'hi ha terrenys, n'hi ha per fer equipaments ahir, cal fer un equipament, un equipament social, un club social ahir a les botigues, la circulació també, hi ha carreteres que són propietat del municipi, s'ha de repintar totes les carreteres que n'hi ha ahir, i s'ha de fer, pensem que s'ha de fer una rotonda a l'altura de la farmàcia perquè no vagin a Castelldefels a donar la volta als cotxes, i sobretot s'ha de fer un passeig de primer nivell a les botigues de Sitges. A Sitges no pot ser que tinguis aquesta entrada quan vens de Barcelona i vegis el passeig que n'hi ha a les botigues. El passeig de la botiga s'ha de reformar íntegrament.
A partir del que hem viscut aquesta legislatura, enteneu que cal deixar oberta la possibilitat d'una consulta als veïns de les botigues, o definitivament descarteu la possibilitat de fer una consulta als veïns, bueno, sobre la segregació?
Jo crec que més rotund no puc ser, està descartat. Nosaltres, els veïns i veïnes de les botigues, són sitgetans com qualsevol altre. Quan no farem mai, és quan hagi un problema en un barri, és rentar-nos les mans, muntar una consulta i ja està. Imagineu-nos que aquest problema que va haver-hi a les botigues passa a les Cases Noves. I ve l'alcalde i diu, escolta, pues mira, em monto un referèndum per a veure si voleu ser de Sitges o de Santurce. Escolta, la política s'ha de ser molt seriosa també, i això no, tu no pots obrir les portes als veïns de Sitges perquè se'n vagin. N'hi ha un problema, anem a buscar solucions. Tenim un ajuntament que aquests 4 anys té un remanent, té un sobrant de pràcticament 30 milions d'euros de projectes que no s'han executat. 30 milions d'euros. En 30 milions d'euros posem tots els barris, si no al primer nivell, una mica per sota. En 30 més ja serà un primer nivell, però el que no podem fer és, quan hi ha un problema en un barri, obrir la porta perquè se'n vagin.
Pregunta número 9. Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i de mobilitat?
Tenim que mirar com ha estat realment. Estem ara treballant, mirant com està el pla ara, després de les modificacions que han hagut. Però hi ha unes coses que són unes prioritats que són necessàries. Primer, el tema de la mobilitat. Sitges, tenim que buscar la manera, tenim que buscar la forma de treure els cotxes del centre de la vila, i el centre de la vila no és tan sols el cap de la vila, que és també el passeig. No? Nosaltres ja hem parlat que volem treure, pacificar i treure tot el vehicle privat i públic des de l'Avinguda Sofia hasta la Fragata. Fer un passeig més amable per a tots els sitgetans que puguin passejar i jugar, i com es fa la plaça de Sant Sebastià. Evidentment, els comerciants i els veïns que tinguin que accedir a les seves cases no tindran cap problema, ja posarem horaris, etc. Però nosaltres volem apostar pel transport públic i treure més transport privat del centre de la vila. El tema d'equipaments, s'ha de fer un estudi de quins equipaments falten a la vila. Jo he parlat abans d'una escola de música, jo crec que una escola de música a Sitges és necessària, ja teníem una, és necessari, tenim que buscar on podria estar l'escola de música. El segon CAP, cal un segon CAP a Sitges? Doncs tenim que fer un segon CAP, i després tenim que fer equipaments per a la gent gran i equipaments per a la gent jove, on puguin desenvolupar les seves activitats i les seves temes que vulguin fer, en temes de cultura, socials, d'exposicions.
Un punt a partir d'aquí també, perquè és clar, pacificar el trànsit al centre, més d'un m'haurà pensat, bé, i on deixo el cotxe jo aleshores, si no hi ha alternatives de pàrquing?
El següent tema és el tema de les alternatives d'aparcaments. Nosaltres ja vam fer en su dia un pla d'aparcaments, es va acabar l'aparcament de Can Robert, l'aparcament de l'Avinguda Sofia, i falten aparcaments, això és, falten aparcaments. Això és una primícia, una novetat.
Vinga.
Ja que estem a casa.
Vinga.
Però nosaltres estem ara treballant, estem esperant a veure com acaba el tema de l'Escola Pia de Sitges. L'Escola Pia de Sitges necessita un espai nou, un espai més gran, un espai més modern, més actualitzat als transcurrents. I nosaltres estem expectant i esperant a veure què passa entre l'Ajuntament i la Fundació de l'Escola Pia, perquè sembla que no acaba d'anar la cosa bé. Nosaltres volem que això acabi bé, que l'Escola Pia tingui el seu espai i nosaltres podem utilitzar l'espai que actualment utilitza l'Escola Pia. Una vegada que es faci això i tinguem l'edifici de l'Escola Pia,
sí,
pretenem agafar el Barratxina, posar-lo tot a l'Escola Pia, tot l'alumnat passar-lo a l'Escola Pia, i yo soy muy burro hablando a veces. Barrachina al terra.
No se preocupe, todos somos burros en algún
sí,
momento.
Yo sí. El barrachina.
Tirar el barrachina
al terra. Fer un aparcament subterrani para disuasori para la gent que ve de Barcelona i para els veïns també. I fer un barrachina nou. L'escola Barrachina.
És a dir, un aparcament subterrani i a sobre l'escola Esteve Barrachina nova.
Fer l'escola de Barrachina nova. L'escola Barrachina s'ha de fer nova, no és tan sols reformar l'esquivament i la estructura ja està molt envellida.
És un edifici de 62 anys, em sembla.
Exactament.
62, no?
I és pensem que és més car i més problemàtic anar posant parxes, que si no, escolta, mira, tirem l'escola baix i fem una escola nova adaptada al segle XXI.
I d'alguna manera l'edifici de l'Escola Pia seria eventualment l'edifici de l'Escola Esteve Barrachina mentre no es fes l'Escola Esteve Barrachina.
Exactament, i una vegada feta l'Escola Esteve Barrachina, tornarien tot l'alumnat a l'Escola Barrachina i a l'edifici actual de l'Escola Pia, ahir volem instal·lar tots els serveis municipals centrals, els serveis centrals municipals. Altres coses, pues mira, seria un bon puesto per a Ràdio Maricel també.
I la darrera pregunta. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí fiquem la situació de l'oci nocturn, la conciliació del descans amb l'oci, zones comercials, pisos turístics, que ja ho heu comentat, si ho fa o no fa. Però turisme, comerç.
Turisme i comerç. Turisme, tenim projectes, jo crec que bastant atractius. Parlant abans de la cultura i parlant de l'esport, això també és turisme, és presentar projectes de turisme cultural, de turisme esportiu, turisme familiar i també el turisme de congressos. Com parlava Naval del recinte firal, nosaltres és que volem recuperar l'antiga agència de turisme i fer un híbrid amb l'actual Sitges Convention Bureau, un ens nou que seria el Sitges Meet, el Mais en Turisme, on des de l'Ajuntament, en finançació pública, inversió pública i també en inversió privada, en col·laboració amb el privat, projecta promocionar i establir un seguit de plans turístics de llarga durada. De manera que podem desestacionalitzar el turisme mitjançant fires d'incentius, exhibicions, etc. Sobretot també portar el turisme de congressos, biotecnològics, farmacèutics, etc. I això des del dia 1 de gener al 31 de desembre. Això què farà? Tindrem més economia, tindrem millors possibilitats i també crearem una ocupació de qualitat i allargada en el temps, no serà temporal.
I en un minut, tocareu els impostos?
Nosaltres els impostos pujaran el que puja l'IPC, res més.
Amb qui no pactaríeu?
En qualsevol partit que no accepti la nostra agenda social.
I creieu que d'alguna manera els ciutadans de Catalunya han de ser preguntats sobre el seu destí i l'Ajuntament de Sitges s'ha de posicionar d'alguna manera?
L'Ajuntament de Sitges no s'ha de posicionar. Catalunya, els ciutadans de Catalunya ja decidim el nostre destí cada 4 anys normalment, aquesta darrera dècada cada any i mig n'hi ha eleccions i els ciutadans de Catalunya ja decideixen com que volen per el seu futur.
Teniu mig minut per dir que creieu.
No, som un equip de gent treballadora, la gent ja, el poble ens coneix del que hem fet abans i el que som capaços de fer, i no, l'únic que puc dir és que ens doni la confiança, que ens doni un cop de mà, que ens doni la confiança que nosaltres treballarem per tots i totes sense cap mena de dubte.
Luis Miguel García, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.